Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonet.
Avui programa de mitja hora fins a 8:45, quan s'hi posaran els del Girona a jugar a RAC1, però abans repàs el més destacat del dia, començant per això que dèiem ara, tot el debat al voltant del món de l'educació. D'una banda, perquè demà es farà aquesta taula de partits per fer front a aquests mals resultats de les últimes proves, tant de competències bàsiques com també de l'informe PISA, i de l'altra, per aquesta visita que ara dèiem, dels eurodiputats, que ja són a Barcelona, per avaluar la immersió lingüística. De seguida explicarem tots els detalls d'aquestes primeres trobades que han tingut ja aquesta tarda. Això mentre el Vaticà ha pres una decisió històrica. A partir d'ara, permetrà que els sacerdots puguin beneir a parelles homosexuals i també a persones que s'hagin divorciat i que s'hagin tornat a casar pel civil. És cert que no equipara aquests casos amb el matrimoni, però sí que sembla un pas endavant important que podria obrir com a mínim la porta a un reconeixement més explícit en el futur. Als propers minuts també parlarem de les diferències entre Madrid i Catalunya pel que fa al PIB, també de la nova proposta de trànsit de fer carrils especials per a motos a les vies d'entrada a Barcelona i de la iniciativa per omplir tots els teatres de Catalunya el 16 de març. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, demà es mantindrà l'estabilitat amb sol a gran part de Catalunya, però amb boira al matí en àrees interiors, sobretot a Ponent. De bon matí l'ambient serà hivernal, amb glaçades a gran part de l'interior, i pel que fa a les temperatures, cap al migdia ens mourem fàcilment entre els 14 i els 17 graus. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i pràcticament 2 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
L'educació que torna a monopolitzar el debat polític a Catalunya. Cop per un doble motiu, com dèiem ara, la immersió lingüística, que es torna a qüestionar ara per alguns diputats europeus, i d'altra banda per aquesta trobada que hi haurà demà al Palau de la Generalitat entre el govern i els partits per pactar la recepta per tal de revertir aquests mals resultats escolars.
Un dalt a baix que l'evidencia l'últim informe PISA, els presidents dels grups parlamentaris podran dir-hi la seva demà amb una reunió amb el president Pere Aragonès. Al marge d'aquest debat, també des d'avui i fins dimecres, una dotzena de diputats europeus estaran analitzant com funciona la immersió lingüística al país.
Els eurodiputats que han aterrat aquest matí a Barcelona i aquesta tarda, que ja han fet les primeres trobades a la seu del Parlament Europeu a Barcelona. Anem cap allà, Odal Martínez, bona nit.
Bona nit, sí, la visita ha començat amb trobades amb algunes de les famílies que els últims anys han demanat fer més castellà a les aules de Catalunya, també l'entitat que la representa i el sindicat majoritari de professors, USTEC. I, de fet, el debat sobre què s'ha de fer amb les famílies que se senten menys tingudes per la Generalitat ha centrat bona part de les preguntes. N'han parlat a la sortida l'eurodiputada del PP i presidenta de la comissió que impulsa aquesta visita, Dolors Montserrat, i també Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
Que no tiene nada que ver con el catalán, al contrario, han defendido que el catalán se, ¿no?, se eduque en las escuelas, pero también el castellano, que no se discrimine el castellano. Pues han explicado sus experiencias.
Les preguntes anaven molt adreçades a què fer, doncs, amb aquestes famílies que se senten d'aquesta manera, aquests infants que se'ls discrimina, fins i tot situant els resultats de l'informe PISA com una prova de que la immersió és la causa.
De fet, la composició d'aquesta delegació ha aixecat polèmica perquè dels 6 europarlamentaris bona part formen part de grups d'extrema dreta o obertament contraris a la immersió.
Això ha estat de moment, com dèiem, aquesta tarda. Demà els integrants d'aquesta missió visitaran dos centres educatius al Prat de Llobregat i també es reuniran amb la conselleria i amb membres del Poder Judicial. Aquesta visita, però, com dèiem, coincidirà també amb aquesta cimera de partits per respondre als resultats de PISA i seran totes les formacions excepte Vox. Ni el govern ha convocat l'ultradreta, ni tampoc ells diuen hi anirien. Avui la consellera Anna Simó ha dit que espera que en surtin mesures concretes.
Hem de fer un marc de debat que no s'allargui excessivament en el temps, que ens permeti ja impulsar mesures pel curs 24-25 i treballar amb un nivell també de mitjà i llarg termini a dues legislatures més. Crec que tot això ho podem fer. Estic convençuda que farem una aproximació important en la reunió que tindrem tots els grups parlamentaris sobre aquest marc de treball.
Simona ha parlat en una compareixença al Parlament davant de l'oposició, monopolitzada també pels mals resultats acadèmics a Catalunya. La consellera Proudal assegura que ja noten els brots verds.
Sisimo reivindica que el departament ja ha impulsat mesures els darrers últims mesos i que està fent un esforç financer, ho justifica amb dades, com ara la inversió per alumne i any, que s'ha incrementat un 60% des de la pandèmia. Defensa que ara el que cal, sobretot, és focalitzar aquests recursos en reduir la segregació i la pobresa infantil. Una Simó que també ha volgut enterrar definitivament la justificació inicial del departament en què s'assenyalava els alumnes immigrants.
Que a Catalunya la diferència entre resultats de l'alumnat immigrant i l'alumnat nadiu no és pas de les majors de la resta de comunitats autònomes de l'Estat i estem a la mitjana de la Unió Europea.
De fet, algunes comunitats que van treure millors resultats globals, com Astúries, Castella i Lleó o País Basc, la diferència amb els alumnes nadius va ser més gran.
Gràcies, Eudald. Bona nit.
Bona nit.
I per la seva banda, l'oposició ha posat sobre la taula la sisena hora, el PSC, els Comuns i la CUP, que són partidaris de recuperar-la i que l'horari de l'escola pública s'equipari amb el de l'escola privada. Junts, en canvi, creu que s'ha d'estudiar bé.
Això requereix un increment de pressupost, per això des del PSC enceten un altre meló, que la concertada retalli mitja hora i que la pública la incrementi. N'han parlat a RAC1 les socialistes Esther Niubó, Carla Riera de la CUP i Joan Mena dels Comuns.
És una necessitat, no es pot competir, diguem, amb les condicions diferenciades que hi ha en aquests moments, i em sembla que el que seria necessari és arribar a un pacte, a un consens per equiparar les condicions.
És, sens dubte, un instrument que pot contribuir a generar més igualtat, que ens pot ajudar a lluitar contra la segregació escolar.
Continua a haver-hi una desigualtat i una doble xarxa educativa que jo crec que té un impacte molt negatiu, especialment en les dades de segregació educativa.
Junts, com Ciutadans, creuen que s'hi ha de donar dues voltes, ho ha explicat la diputada de Junts, Judit Guàrdia.
El que cal és veure quin seria l'impacte d'aquesta mesura en la millora de l'aprenentatge dels alumnes i si hi ha altres mesures possibles i també quin aprenentatge tindrien. És a dir, una mica fer una anàlisi de la situació.
La sisena hora la va eliminar Convergència quan Irene Rigau era consellera.
I per cert que encara que ja se saben les dates de la propera preinscripció escolar a Catalunya. Educació infantil i primària seran del 6 de març al 20 de juny i pels alumnes d'ESO començaran dos dies després, el 8 de març, una matrícula definitiva que s'haurà de fer, però, el mes de juny. I abans que parlàvem de la immersió, doncs bé, les Balears, el Partit Popular, tal com li exigia Vox, destinarà 20 milions d'euros a la segregació lingüística a les escoles. En un intent desesperat per tirar endavant els pressupostos, el govern de Marga Proens ha cedit en pràcticament totes les esmenes que li reclamava l'extrema dreta. A banda també de la partida per posar fi a la immersió en català de cara al curs que ve, també s'eliminaran les subvencions a sindicats i patronals i l'impost de patrimoni a tots aquells que tinguin menys de 3 milions d'euros, entre d'altres. Les 8 i gairebé 8 minuts i a Madrid el dia ve marcat per l'estira i arronsa entre el Partit Popular i el PSOE per una possible reunió entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. La Moncloa critica la falta de resposta dels populars. Avui recordem que ha caducat la primera data que van proposar els socialistes, però el PP descarta mirar el calendari mentre diu no hi hagi un ordre del dia sobre la taula. Borja Sémper creu que és una cortina de fum de Sánchez.
Hoy la política en España se ha convertido en pura táctica. Tenernos a todos enredados en torno a si reunión sí, reunión no. Pero no para hablar del contenido de la reunión. Pero al señor Sánchez no le estamos pidiendo ni una amnistía, ni indultar a terroristas, ni le estamos pidiendo lo que le pide Junts. Le estamos pidiendo un orden del día.
Doncs bé, un dels temes d'aquesta hipotètica reunió entre Sánchez i Feijóo serà de ben segur la renovació del Consell General del Poder Judicial, que recordem fa 5 anys que està bloquejada. Aquest és justament un dels arguments del Consell d'Europa per avaluar per primera vegada la democràcia i el respecte als drets humans a Espanya. Un comitè d'aquest organisme dedicat a analitzar si els països membres compleixen els estàndards democràtics europeus ha inclòs l'estat espanyol a la llista de països que avaluarà.
Segons ha avançat el diari Ara, la decisió es va prendre fa una setmana i entre els arguments principals per haver decidit investigar Espanya hi ha l'espionatge massiu, l'independentisme, la persecució judicial, l'acció del Parlament de Catalunya, el paper del Tribunal de Comptes, la llei Mordassa i també el bloqueig en la renovació del Consell General del Poder Judicial.
I per cert que en aquest sentit el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha anul·lat la reunió que tenia prevista avui amb el president del Tribunal Suprem, Francisco Marín, l'ajorna fins dijous. Això recordem després que Marín ja cancel·lés la reunió que els dos tenien prevista dimecres passat, una trobada que s'ha de fer, com dèiem, en ple xoc entre part de la judicatura i de la Moncloa arran de la llei d'amnistia. I a tot això, Podem obre la porta a col·laborar amb Esquerra Republicana de cara a les eleccions europees. Així ho ha apuntat l'exministre Irene Montero al món a RAC1, tot i que ha volgut deixar clar que el partit es presentarà en solitari i que ella es postula com a candidata.
Hay muchas formas de colaborar. Podemos tiene su propio camino y ese camino lo queremos recorrer y tenemos energía, fuerzas y muchas ganas, mucha determinación para hacerlo, conscientes también de todas las dificultades. Uno de los objetivos de Podemos en todos estos años ha sido demostrar que en España existe un bloque democrático de dirección de Estado que es capaz de llevar a cabo las transformaciones que nuestro país necesita.
Montero ha desvelat també que ningú li va comunicar que no repetiria com a ministre i que simplement s'ho va trobar després del distanciament amb Suma. Les 8 i 10, notícia també destacada d'aquesta tarda, el Vaticà fa el pas més significatiu fins ara per la inclusió del col·lectiu LGTBI dins l'Església. El Papa Francesc ha autoritzat la benedicció de les parelles homosexuals. Això sí, ho fa amb una condició, i és que no s'equipari a un matrimoni. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch.
A partir d'ara, els sacerdots podran impartir benediccions en forma d'oracions espontànies per a aquelles parelles homosexuals que així ho demanin, en un pontificat atent a les perifèries socials i geogràfiques del catolicisme. L'objectiu d'això és afavorir la inclusió del col·lectiu amb un gest de proximitat pastoral. Això sí, el Vaticà vol deixar molt clar que no canvia l'ensenyament de l'Església sobre el matrimoni, que creu que ha de seguir sent exclusiu de la unió entre un home i una dona. Per això prohibeix qualsevol tipus de ritus i tampoc es faran les benediccions al mateix moment que les unions civils ni a persones vestides de casament.
Una notícia, com dèiem abans, que és un petit pas, però que podria suposar un avançament en aquest sentit de cara als propers anys. Les 8 i 11, Madrid es manté com l'economia que té més pes a Espanya i està entre les que més ha crescut el 2022. De fet, la distància amb Catalunya s'amplia. Ho ha publicat avui l'Institut d'Estadística Espanyol. En repassem algunes dades amb la Montse Martí.
Madrid torna a guanyar el pols.
Catalunya va generar una riquesa de 255.000 milions d'euros l'any passat, Madrid de més de 261.000 milions. La bretxa entre els dos s'amplia respecte al 2021.
Madrid i Catalunya concentren el 40% del PIB de l'Estat.
L'aportació de Catalunya al PIB espanyol es manté el 19% i Madrid se situa al 19,4%.
Pel que fa a renda per càpita,
Madrid torna a ser la comunitat amb més PIB per habitant, 38.000 euros. Després hi ha el País Basc, 35.000, i Navarra, amb 33.000. Catalunya està al quart lloc, amb 32.000.
I quin territori ha crescut més el 2022?
Doncs les Illes Balears, amb un 12,5%. Després ve les Canàries, Madrid, amb un 9,7%, i Catalunya, amb un repunt del PIB del 7,2%.
I en aquest context, la Generalitat demana ara a l'Estat que li deixi gestionar els 1.800 milions d'euros dels fons europeus del Next Generation previst pel sector industrial.
El Departament d'Economia lamenta que el 72% de les convocatòries de l'Estat queden desertes i creu que organitzar les convocatòries des de Catalunya permetrà aprofitar totes les ajudes i que no es perdi ni un sol euro. El secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus, Miquel Puig, explica com ho farien.
Nosaltres el que proposem és tres línies, només tres línies, obertes molt de temps i obertes a totes les empreses. Perquè el problema que ha tingut el Next Generation és que aquesta enorme quantitat de diners assignats a indústria, per altres coses també, s'han disseminat entre multitud de convocatòries dirigides a empreses d'unes característiques molt concretes.
La Unió Europea tindrà activades aquestes ajudes fins a l'estiu del 2026.
I mentrestant, el govern espanyol ha ampliat les mesures per alleugerir la pujada dels tipus d'interès. Ho estén a les llars de fins a 38.000 euros de renda. D'aquesta manera, se'n podran beneficiar 100.000 famílies més.
Fins ara, el topall estava fixat en les rendes de 30.000. Entre les mesures que el govern espanyol mantindrà per l'any que ve, hi ha la possibilitat de congelar la quota de la hipoteca durant un any o poder fer el canvi d'hipoteca variable a fix gratis. La Moncloa també ha confirmat que es prohibirà per llei el cobrament de comissions a les persones grans per treure diners de la finestreta a les oficines.
I parlant de xifres, a les portes del dia de la Loteria de Nadal, aquest any cada català jugarà de mitjana uns 64 euros. Això vol dir al voltant de 3 dècims. És el càlcul que ha avançat RAC1 a l'Associació Espanyola d'Administracions de Loteria.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Catalunya és el segon territori per darrere de Madrid que ven més loteria, sobretot per l'efecte de l'administració de l'Bruixa d'Or, Montse.
Aquest any s'han repartit 185 milions de dècims de loteria al conjunt de l'Estat, que és un 3% més que l'any passat. Un dels números que s'ha esgotat de seguida aquest any és el 3.695, que és el que el ChatGPT prediu que tocarà tenint en compte les dades dels sortejos fets fins ara. El president de l'associació, Borja Muñiz, explica a RAC1 que també s'han acabat els números que s'hi assemblen.
Tenemos nuevos actores en este. Bueno, pues eso ha provocado que el 3.695 está completamente agotado, pero no solo eso, sino cualquier número que termine en 695 está completamente agotado.
Des que va començar el sorteig, l'any 1812, el primer premi de 400.000 euros, el dècim, ha caigut 82 vegades a Madrid, 42 a Barcelona, 14 vegades a Bilbao i 13 a Saragossa i a València.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Quart de nou, trànsit estudia crear carrils especials per motos a les grans vies d'entrada a Barcelona, per exemple, que circulin en carrils concrets com el bus Baó a la C58 o a la C31. És una de les mesures que hi ha sobre la taula per tal de reduir els accidents de moto, Benet Iñigo.
Les motos són poc més del 2% dels desplaçaments que es fan a Catalunya, però el 44% dels accidents mortals i greus, segons dades presentades avui pel RAC. Per això Trànsit vol posar-hi la banya. Per reduir els accidents en trajectes d'oci, planteja dibuixar una nova línia en algunes carreteres que dibuixin millor la traçada als motoristes. A les grans vies de l'àrea metropolitana, el director del Servei Català, Ramon Lamiel, planteja solucions als canvis de carril.
No existeix una segregació del flux de motos. I nosaltres el que estem plantejant és, en l'entrada de l'anell metropolità, sí, donar aquesta mena de carril preferent de moto. No exclusiu, compartit, però canalitzant les motos.
La carretera amb més risc d'accident de Catalunya, gairebé tots també protagonitzats per motos, és la Rabassada.
Més qüestions. Tots els infants tindran un equip de pediatria a mitja hora de casa abans del 2025. És el nou model d'atenció de Salut anunciat avui que servirà per separar la primària de la pediatria. S'anirà implantant durant el 2024 de manera progressiva i quan les famílies truquin, els centres de referència els diran on hauran d'anar perquè atenguin els seus fills, Joel Penya.
Hi haurà 79 equips territorials que atendran entre 5.000 i 25.000 infants cadascun. Els formaran equips de fins a 15 pediatres i 15 infermers i també especialistes en treball social, cures, odontologia i personal administratiu. En alguns casos, les famílies hauran de desplaçar-se més lluny que ara. Tot i això, el conseller de Salut, Manuel Balcells, ha assegurat que així els atendran especialistes en la salut dels infants de 0 a 14 anys.
El que volem és que els nostres infants, si tenen un problema, estiguin ben atesos. No que estiguin atesos i prou, sinó que estiguin ben atesos pels millors professionals, que hi pugui haver-hi el mínim casos d'errors i el mínim casos de complicacions. Això és el que volem i amb això és el que hem de garantir, però a tot el territori.
I a partir de l'1 de juny, el 061, que rep 500 consultes pediàtriques cada dia, també tindrà un pediatre expert en atenció primària.
Gràcies, Joel. I encara en l'àmbit de la salut, el govern vol reduir les cesàries en embarassos sense risc per sota del 15%. Ho vol fer abans del 2028. És, de fet, un dels objectius del Pla contra la Violència Obstètrica que han preparat de bracet amb el Departament de Salut i també d'Igualtat.
Per aconseguir-ho es faran formacions i s'ampliaran els centres de naixement de parts naturals més enllà del que hi ha a Can Ruti. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha admès en la presentació del pla que ara l'ús de la cesària està disparat.
Els parts, el 76%, es fan al sistema públic. I si veiem que hi ha un increment de cesàries en el sistema privat, hem de posar-hi l'ull. Perquè no pot ser que hi hagi més cesàries el divendres que el dilluns. I no pot ser que hi hagi més cesàries abans de les festes de Nadal que després. I no pot ser que hi hagi parts induïts quan no toca.
El Pla contra la Violència Obstètrica té un pressupost de 7 milions d'euros. L'objectiu també és aturar pràctiques com receptar anticonceptius a dones que tenen la menopausa o fer ruptures de bossa artificials durant els parts.
Les 8 i 19 minuts, 3 de les 8 famílies desnonades que explicàvem de divendres a Badalona podran dormir en una pensió les properes setmanes. Són les que tenen fills. En canvi, 5 homes han marxat avui de l'alberg d'emergència on eren i de moment no tenen lloc on dormir avui.
Després d'una trobada tensa a l'Ajuntament, Serveis Socials ha decidit pagar una habitació per dones i nens. L'hostal és a Santa Coloma de Gramenet i s'hi podran estar fins al 9 de gener. L'entitat Som Sant Roc busca ara allotjament per la resta, però es fa creus que això ho hagi de fer una associació sense ànim de lucre en lloc de l'administració.
Un estudiant de la Universitat de Barcelona denuncia assetjament sexual per part d'un vicerrector del centre. Segons explica el diari Punt.es, li va enviar missatges dient que havia somiat amb ella i la buscava insistentment per la facultat.
L'assenyalat és Jordi Matas, catedràtic de política, que havia de ser el tutor del treball de final de grau de l'alumna afectada. Tant la noia com bona part del seu entorn expliquen que una relació d'amistat desemboca en una situació d'angoixa i estrès quan el professor vol anar un pas més enllà amb la noia, que llavors tenia 21 anys. Finalment ho va denunciar a la Unitat d'Igualtat de la UB. Els encarregats d'estudiar el cas, però, eren tres homes que no van veure prou elements com per estirar les orelles al professor.
I en successos a les Terres de l'Ebre, els Mossos han detingut quatre homes pel robatori de més de 4 tones d'olives. Tres d'ells són les persones que haurien agafat les olives directament del camp i la quarta és qui les comprava per fer oli.
Els investiguen per furt, apropiació indeguda i compra de material robat. A més, falsificaven la documentació per simular que l'origen de la fruita era legal. La policia va localitzar primer els lladres que havien actuat en diferents finques del Baix Ebre i al Montsià. Un d'ells venia el producte a Tortosa amagant la seva identitat darrere el nom d'una altra persona que no en sabia res.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha col·locat barreres aquesta tarda per evitar que s'estengui el gasoil vessat al riu Anoia. Això després que uns lladres robessin una canonada i s'escapessin 20.000 litres de combustible.
Ha passat aquest cap de setmana a Vilanova del Camí a l'Anoia i els Mossos ja busquen els lladres. En paral·lel, Protecció Civil i l'ACA analitzen l'aigua del riu i l'afectació en el medi ambient. Hi ha combustible al llarg de gairebé 5 quilòmetres de la llera del riu des de la Pobla de Claramunt fins a Vallbona d'Anoia. L'aigua que consumeixen els veïns, però no està afectada per aquest vessament.
21, atenció a aquesta iniciativa. El 16 de març, els teatres de Catalunya volen omplir totes les sales del país amb la iniciativa Cap Butaca Buida, una festa de país que busca batre el rècord mundial d'espectadors en un mateix dia. Maria Cusó.
De moment ja hi ha quasi 25.500 entrades a la venda d'un total de 150.000 butaques disponibles arreu de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és que s'hi acabin sumant tots els equipaments, tant teatres públics com privats, com ateneus, i que el 16 de març es converteixin tota una festa de les arts escèniques. En parlen Isabel Vidal, presidenta de DETCA, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
Es tractarà de que el màxim de teatres possibles s'adhereixin a aquesta iniciativa i que el públic compri entrades per aquell dia, des d'avui mateix.
És un repte de país i creiem que pot ser la primera diada del teatre a Catalunya, una gran festa de tots els teatres.
Les entrades ja es poden comprar a través del web capbutacabuida.cat. Per cert, com 2% de tot el que recapti es destinarà a l'ONG Pallassos Sense Fronteres.
I d'altra banda, la Generalitat celebrarà els 100 anys de Ràdio Catalunya amb una cinquantena d'actes repartits per tot el territori. La celebració vol ser un reconeixement a aquests 100 anys i també parlar de com ha de ser en el futur.
El tret de sortida seran els Premis Nacionals de Comunicació, que s'entregaran el 22 de gener. Durant tot l'any, el Palau Robert es convertirà en la casa de la ràdio i programarà directes de totes les ràdios del país. A finals de febrer s'estrenarà el documental La Ràdio Silenciada, dirigit per Mònica Terribas, sobre els orígens del mitjà a Catalunya. I el 26 de febrer es farà una gala al Palau de la Música que organitza Ràdio Associació i que presentarà Jordi Basté.
I a les portes de començar les festes de Nadal ja sabem quina és la figura de caganer més venuda en els 30 anys d'història del caganer.com. És Leo Messi. De fet, se n'han fet fins a 7 versions diferents.
La primera té gairebé 20 anys, és la clàssica de l'argentí vestint la samarreta del Barça. També n'hi ha dues amb la pilota d'or, una amb l'equipació del Paris Saint-Germain i la més nova amb l'equipació de l'Inter Miami. Només supera l'èxit de Messi el clàssic que ganem la barretina. Barack Obama, Donald Trump i Carles Puigdemont són altres de les peces amb més èxit de l'empresa empordanesa.
I abans del temps acabem parlant de música perquè Manolo García anuncia segona data a Barcelona. Després d'exhaurir les entrades pel concert que farà al maig al Palau Sant Jordi, Manolo García que farà un segon concert al mateix recinte el 30 de novembre del 2024. Les entrades es posen a la venda demà al migdia i qui també anuncia concert per partida doble a Barcelona és Rafael.
Estoy aquí, aquí para quererte.
En aquest cas, el cantant actuarà els dies 29 i 30 de setembre al Gran Teatre del Liceu i, en aquest cas, les entrades ja estan a la venda. I acabem, com sempre, amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el torró
t'ofereix aquesta secció.
Hem de seguir amb aquest anticicló?
Sí, amb aquest anticicló que fa que tinguem bàsicament dos elements, sol i boira. Boira que, com avui, demà pot tornar a ser una mica pesada, persistent fins d'hora de dinar en algunes zones de la plana de Lleida, les zones més baixes, on avui hi ha hagut màximes de 2-3 graus tan sols, ambient molt fred, mentre la resta ens movíem tranquil·lament entre els 14 i els 17, fins i tot hem passat els 15 graus a les valls pirinenques. Demà tornarà a passar això. Fred, de bon matí, temperatures entorn o per sota dels 0 graus en àmplies zones de l'interior del país, i fins i tot a primeres hores en zones de la costa podem baixar dels 5 graus, per tant ben abrigats al centre del dia, i el que dèiem, aquestes zones on de Lleida, de les comarques de Lleida, on costi més que marxi la boira, doncs ambient de rigorós hivern les 24 hores.
Doncs ho anirem seguint aquests dies. Gràcies, Abel, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Doncs nosaltres ho deixem aquí, ara s'hi posa el Miquel Agut i els del Girona a jugar a RAC1. Nosaltres hi tornem demà, amb l'horari habitual. Que vagi bé, bona nit.
Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així, no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
A Simon Coll no volem ser els més famosos.
A Simon Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca de tothom.
A Simon Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simon Coll volem fer la millor xocolata del món. Simon Coll, expert xocolaters des de 1840.
Ets amant del true crime? Els casos més impactants del forense Narcís Verdalet, de Clàudia Pujol, és l'únic llibre que ens endinsa en la ment del forense dels casos més coneguts de Catalunya. Les 10 històries que mostren que la mort ens explica sempre la complexitat de la vida. Aquest Nadal, a l'editorial Ara Llibres. Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran? En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. El cavall fort dels petits.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu, el Marc es mou pel tracte proper, la Carme es mou perquè busca la màxima qualitat, la Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
Pluto! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Connectar amb un món on tot es mou ara és possible. Amb CaixaBank FX Now Wallets, la teva empresa pot enviar i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises. Aquí, allà i ara. Descobreix FX Now Wallets a CaixaBank.es o a la teva oficina més propera. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Ei, aquest truc t'ha quedat brutal! Ara ja podem pujar els vídeos i tenir moltes visites al nostre canal. Per fi!
Per fi no, per fibra.
Ara podem fer les consultes amb la nostra metgessa sense desplaçar-nos.
Per fi.
Per fi no, per fibra.
El govern de Catalunya desplega la xarxa de fibra òptica pública perquè la connectivitat arribi arreu del territori. Per fi no, per fibra. Igualtat d'oportunitats al país. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
RAC 1.
Són de les KP3 i de l'escola Saraco.
I ho signem?
El nostre poema de Nadal.